Xarxa.
Notícies en Xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest matí el Suprem, un policia nacional jubilat que va votar l'1 d'octubre, ha acusat la Guàrdia Civil d'haver entrat a l'Institut Kerkus de Sant Joan de Vilatorrada per la força sense ni una paraula.
Con un mazo empezó a golpear la puerta. Si hubiera preguntado, se le podía haber dicho que la puerta se abría hacia afuera y no hacia adentro, como él pensaba, además que estaba abierta, no estaba cerrada con llave. Simplemente que hubieran dicho... tenemos la orden judicial, tenemos que entrar, por lo tanto, si nos explican cómo va, no pasa nada. Todo lo contrario.
D'altra banda, el Pallars Sobirà serà el primer territori on el govern de la Generalitat treballarà en la implementació de l'anomenada estratègia de dinamització local. Ràdio Trem, Jordi Ubach.
Bona tarda. El fet de començar amb el Pallars Sobirà, segons el govern, va en la línia amb el compromís assolit pel president Quim Torra amb el Consell Comarcal i amb els alcaldes després de la marxa del Doctor Music Festival. Per fer-ho possible, el govern realitzarà conjuntament amb cada territori un diagnòstic compartit sobre les principals problemàtiques per trobar les possibles solucions que els permetin créixer econòmicament. La selecció dels territoris es farà d'acord amb els principals indicadors d'activitat socioeconòmica i de competitivitat. La comissió, coordinada pel Departament de la Presidència, la integraran representants de tots els departaments del govern que tenen el desplegament de polítiques arreu del territori. La titular del Departament de la Presidència serà qui presidirà aquesta comissió, que tindrà dos vicepresidències. El plenari d'aquesta comissió es reunirà com a mínim dues vegades l'any o cada vegada que ho proposi el seu president o presidenta.
I les festes de maig de Badalona incorporen enguany una iniciativa que impregnarà un pàrquing públic d'art urbà. Ràdio Televisió Badalona, Judit Larios.
Des d'ahir fins diumenge, 16 artistes pintaran 48 columnes situades sota l'autopista C31 a l'alçada dels carrers Juan Valera i Vélez Rubio. Es tracta de la ruta 90 que convertirà l'espai d'aparcament de vehicles en una galeria d'art urbà a l'aire lliure. Cada artista s'encarregarà de personalitzar amb el seu estil una fila de tres pilars. Segons els organitzadors, la intervenció de les prop de 50 columnes que toquen els barris del Congrés i Sant Roc aportarà un canvi estètic important a la zona. A partir d'avui, els artistes treballaran amb elevadors perquè les pintures tinguin alçada i llueixin igual quan hi hagi cotxes aparcats. Però el principal repte que hauran d'afrontar no és l'altura, sinó la dificultat de pintar en una superfície circular. Ho explica l'artista Juanjo Surace, que ahir va ser un dels primers a començar a donar color a l'aparença del pàrquing.
Estoy improvisando, hice un boceto, pero viéndolo en foto no me había dado cuenta bien del formato en el que tengo que pintar. La superficie es un poco complicada al ser circular, hay muy poca superficie de cara y hay un recorrido que es dando vuelta alrededor de la columna.
Alguns dels artistes que participen en aquesta iniciativa són badalonins, com Espogo, Sergi Bastida, però també n'hi haurà d'internacionals. El projecte ja s'ha dut a terme en altres municipis, com Sant Adrià de Besòs, i enguany s'ha incorporat com una de les novetats de les festes de maig de Badalona. Fins diumenge, per tant, els veïns hauran de tenir en compte que no podran aparcar en aquest tram de pàrquing de sota l'autopista.
I amb aquesta crònica posem punt i final a aquest butlletí. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. El Consell Professional de la Xarxa
Facebook,
Audiovisual
Twitter,
Local.
Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Benvinguts, molt bona tarda. Ho acabem de llegir ara fa una estona. La Fiscalia demana que es repeteixi el judici contra Sandro Rosell amb un jurat diferent. Desconeixem si això es pot fer, però és una darrera hora que ha aparegut en algunes edicions digitals, bàsicament, en aquest sentit TV3, i en algunes edicions digitals de diaris, i que situa la petició de la Fiscalia en aquella cosa de com que no m'agrada el resultat, vaig intentar, si puc aconseguir-ne un altre, no per la via del recurs, sinó per la via de la repetició del judici. Cal pensar que si ho demana la Fiscalia es deu poder fer, tot i que vist des de l'òptica ciutadana, i això si algun jurista que ens estigui escoltant i ens pugui il·lustrar una mica, doncs benvinguda serà la il·lustració. Jo dono el telèfon directe del programa, el 93 795 7912. 93 795 7912. Vist des de l'òptica ciutadana, estranya molt. Com que el resultat no m'agrada, lo volem a repetir. I així el anem repetint, fins que surti un resultat que a mi em vagi bé. I quan a mi em va bé, si a tu no et sembla bé, recurso. Estrany, pel cap baix, estrany. En tot cas, és una d'aquelles coses que anirem... És una d'aquelles notícies que anirem d'alguna manera seguint al llarg de la tarda. Més enllà de tot això, ara fa una estona també coneixíem que finalment el vaixell Open Arms ha pogut entrar al port de Lesbos. Portava amarrat, fet fondejat davant de port des del passat divendres, intentant entrar, tal com ens explicava el passat dilluns en Gerard Canals, en declaracions al nostre programa. Gerard Canals és cap d'operacions de Proactiva Open Arms.
El que va passar és que ens van donar un amarre inicialment, o sigui, ens permetien l'entrar, ens van donar un amarre, nosaltres vam comprovar a les cartes de navegació que aquest amarre tenia un calat insuficient, la profunditat no era suficient, ens van dir que sí, que segur que ho era, i vam demanar doncs, el permís per mirar-ho nosaltres mateixos amb les embarcacions auxiliars, i ens vam donar compte que no, que haguéssim embarrancat. Aleshores, doncs, els vam demanar que ens canviessin a un altre lloc, el port està buit, i van dir que no hi havia més lloc i així portem des d'aleshores. Vam arribar divendres a les 8 del matí i a hores d'ara encara no hem tingut permís per accedir al port i ens està costant fins i tot doncs, poder baixar a la tripulació doncs, per sortir del vaixell, perquè portem 3 dies aquí fora, ancorats a fora del port, i ens exigeixen tenir una tripulació sempre a bord per si ens han de moure.
A 3:45 de la tarda arribaven notícies de que acabaven d'arribar a port i que en els propers minuts, a la propera hora, és a dir, ara, ja, des d'ara fins a 5, començarien les tasques de desembarcament de tota aquesta ajuda humanitària que han portat en aquesta zona de les illes gregues. Per tant, bona notícia. El Dia d'Europa sembla que alguna cosa s'ha mogut. Bueno, és per ser optimistes, eh? Sembla que alguna cosa s'ha mogut i finalment arriba aquest ajut humanitari que des del passat divendres estava fondejat davant del port de Lesbos. Amb aquesta bona notícia comencem el programa d'avui. Estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda, com cada dia de dilluns a divendres. I un equip que fa possible aquest programa, com són en Sergi Mir, en Joan Bosch, en David Valverde, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins a les 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I fent un cop d'ull a la previsió del temps, dia assolellat avui a bona part del país, temperatures una mica més baixes, però un cel que et convida a l'optimisme de l'arribada de les primeres calors de la temporada. En tot cas, que sigui en Xevi Soler, des del Servei Meteorològic de Catalunya, qui ens en faci 5 cèntims. Xevi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació marítima per les properes hores vindrà dominada per aquest vent de component sud que bufa pràcticament tot el litoral. Vent és cert que a primera hora del matí ha bufat una mica de tramuntaneta cap al Cap de Creus, zona de la Costa Brava, però això ja és història. Insistim, hores d'ara el vent de component sud predomina a pràcticament tot el litoral. És sobretot de Garbí, entre Garbí i Mitjor, i això fa que les onades s'estiguin al voltant d'un metre d'alçada. De cara a demà, situació molt tranquil·la, al matí el vent molt fluix i variable, alguns terrals matinals, i a partir de mig matí o al llarg del matí, millor dit, s'anirà imposant de nou el vent de component sud, que serà sobretot aquest cop de xaloc a la Costa Brava i d'entre Mitjor i Garbí a la resta del litoral. L'altura de les onades també oscil·larà al voltant del metre d'alçada. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bona tarda, moltíssimes gràcies, i en tot cas demà farem una previsió ja de cara al cap de setmana.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem viatjant fins a les Terres de l'Ebre perquè l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, i el projecte Life Migrato Ebre celebren avui i demà les jornades de reptes per a la migració dels peixos a Europa. En té totes les dades la Judit Castells.
L'obertura de les jornades ha sigut aquest matí a la sala Terres de l'Ebre de la seu de la Generalitat a càrrec del director de l'IDC, Alfons Montserrat, i el director territorial d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Ferran Grau. En les jornades participen una trentena de tècnics, investigadors holandesos, francesos i italians i de l'estat espanyol que debaten sobre la recuperació sostenible del poblament de peixos autòctons amb el tram final del riu Ebre com a exemple. Les jornades continuaran demà divendres 10 de maig amb la visita dels esturions europeus que se mantenen al Centre d'Aqüicultura de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries a la Ràpita.
I mentre avui és un dia de vaga, els sindicats del món de l'ensenyament, de la mesa sectorial, s'aixequen de la mesa de negociació. Isabel.
Doncs sí, tot i que també...
Explica-ho bé, perquè ho he fet
també,
fatal,
No, ho has fet prou bé. Prou bé. Tot i que...
Gràcies.
No, també, tot i que, sí, tot i que també han participat de la manifestació de la convocatòria de vaga que en aquest cas hi havia pel sindicat d'estudiants. Però com tu bé deies, els sindicats que formen part d'aquesta mesa sectorial de personal docent no universitari han acabat aixecant-se d'aquesta mesa de negociació que s'havia de celebrar avui al Departament d'Educació. I per què? Doncs ho han fet davant la negativa del Departament a negociar la reducció de l'hora lectiva. A una setmana vista de la vaga, recordem que dijous vinent, dia 16 de maig, convocada aquesta vaga, els sindicats asseguren doncs, que no han acceptat els punts de l'ordre del dia, que han volgut fer una prèvia exigint la retirada del document, d'aquest document de l'ordre del dia i la inclusió de tots els càlculs amb un horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 a primària, però que no hi ha hagut manera i per això s'han aixecat i han marxat. Els sindicats anuncien que cara en fora el govern està dient una cosa però que durant les negociacions es tanquen en banda i no hi ha manera que puguin arribar a un acord. Les negociacions seguiran demà, això sí, al Departament de Treball. Veurem si en aquesta ocasió doncs, poden arribar a bon port, a una entesa que els faciliti la desconvocatòria d'aquesta vaga. Encara però en matèria d'educació, avui el Departament ha fet públic també el número de desempat de la preinscripció escolar pel proper curs, és el 140.574. El Departament ha rebut un total de 148.693 sol·licituds, la majoria d'elles a P3 i a primer d'ESO. El 14 de maig se sabran les llistes ordenades definitives de sol·licituds i no serà fins l'11 de juny quan es publicaran les llistes ja d'admesos a cada centre i també les llistes d'espera.
Per tant, avui, amb moltes qüestions lligades a l'educació d'aquest país, renegociacions, vagues, números definitius o números de preinscripció, en tot cas us ho hem explicat i n'estarem atents si hi hagués qualsevol novetat.
I tant.
Gràcies, fins ara.
Fins ara.
I déu-n'hi-do a l'Arbós aquest matí, a l'ensurt que s'han endut amb un incendi que ha acabat afectant a 3 persones, Ivan.
Cap a un quart de 7 de la matinada s'ha començat a incendiar el tercer pis d'un edifici de 4 plantes en aquesta localitat del Baix Penedès. Les flames han obligat els veïns d'aquesta última planta a confinar-se en els seus domicilis i tant la policia local com els bombers han hagut de realitzar un gran desplegament amb 6 dotacions per poder extingir el foc. Els primers en arribar han estat una patrulla de la policia local que han accedit al pis en flames i han pogut rescatar un veí amb mobilitat reduïda que havia quedat inconscient. La ràpida actuació de la policia ha permès salvar-li la vida, tot i que un dels agents ha quedat afectat per inhalació de fum i tots dos han hagut de ser traslladats a l'Hospital del Vendrell, això sí, amb pronòstic menys greu. També s'ha vist afectada una tercera persona, però ha estat donada d'alta en el mateix lloc dels fets, després de ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques. Encara es desconeixen les causes d'aquest incendi que s'ha pogut apagar cap a les 7 del matí. Així mateix, tots els veïns que havien sortit de l'edifici ja han pogut tornar casa. Oh,
que maco! Alliberaran una desena de tortugues d'estany al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Cristina Cantal, li has posat nom o no a les tortugues?
Això els hi hauríem de demanar amb ells,
eh? A l'Ensa en teníem una i es deia Niki.
Sí, sí, que ja està alliberada, també.
Sí, pobreta, li faltava una pota, com el Nemo. Que li faltava una aleta. Bueno, què expliquem?
Doncs bé, aquest alliberament de les tortugues d'estany, que són procedents del Centre de Reproducció de l'Albera, es portarà a terme aquest diumenge. La iniciativa s'emmarca en el programa de reintroducció d'aquesta espècie autòctona de Catalunya, que està gairebé amenaçada. El Parc Natural dels Aiguamolls ha engegat un projecte per repoblar els aiguamolls d'aquests exemplars, dels quals ja se n'han alliberat 36 fins ara, i alguns ja han pogut comprovar que s'han reproduït a la zona. L'alliberament coincidirà amb la celebració de la Primavera Creativa, una jornada de portes obertes al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per apropar la ciutadania a aquest espai natural amb activitats lúdiques i formatives on hi participaran artistes, personal d'educació ambiental, alumnes de les escoles de música de la zona i també agents rurals.
I mentretant, els càmpings de la Costa Daurada i també els de les Terres de l'Ebre, que estan agrupats a l'Associació de Càmpings de Tarragona, han presentat un llibre que resumeix la història del sector campista a la demarcació en els darrers 60 anys. Com ha anat això, Daniel?
Doncs el llibre, que porta per títol 40 anys de l'associació i més de 50 de càmping, posa en valor, de fet, aquesta evolució en el món del càmping al territori des de la dècada dels 60 fins a l'actualitat, que es diu aviat. Joan Anton, ho expliques, el president de l'Associació Càmpings Tarragona.
El que mostra el llibre és l'evolució del sector, no? D'un sector tradicional sempre vinculat a l'agricultura, perquè la major part d'empresaris de càmpings venen de la pagesia, i llavors aquest esperit vinculat a la terra, doncs, que sempre hem tingut els empresaris de càmping, doncs l'hem evolucionat cap a parcs de gaudi dels clients que ens visiten d'arreu d'Europa, bé sigui en caravana o bé sigui ara amb els allotjaments que nosaltres facilitem, sigui mobile homes o bungalows.
El llibre, que ha estat redactat tècnicament per l'equip de la Facultat de Turisme de la Universitat Rovira i Virgili, s'ha publicat coincidint amb la celebració del 40è aniversari de l'entitat. Actualment, el sector del càmping a la demarcació de Tarragona representa un 40% de les places turístiques, que no són pas poques.
Doncs, escolta'm, si volguéssim fer un homenatge al que realment ha impulsat el càmping en aquest país, podríem fer la història del Decathlon, que gràcies a les seves... aquesta campanya és realment que ha impulsat el món del càmping, eh?
No sé si tant el càmping com l'acampada. Ja ho veuríem, eh? Perquè és veritat que són unes tendes molt econòmiques, però no sé si més per gaudir-les a la natura o en allotjaments com a tal, eh?
No ho sé, jo he anat algun cop a algun càmping, he anat mirant i tal, i escolta'm, sí? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do les tendes de... També he vist molta gent emprenyada per l'estafa de los dos segundos, que no trigues dos segundos a muntar-la ni en conya, saps?
Bueno, dos segons a muntar-la, no ho sé, a plegar-la una mica més, això segur, eh?
A plegar-la ja pots començar el minut després, sí, el minut a muntar-la.
Molt bé. Ho deia en Joan també, que avui en dia doncs, els càmpings ja en moltes coses són, podrien dir, equiparables als hotels, perquè tenen realment alguns bungalows o mobile homes que són
sí, i tant.
Dignes, jo hi viuria dins, eh? Per tant,
sí, i tant.
Hi podríem viure.
Escolta'm, ja t'explicaré un que n'he vist aquest matí, però ho faré després. Gràcies, Daniel.
Gràcies, fins ara.
A reveure.
Navega amb el Far. Espècies autòctones.
Les coses que hem après des que estem fent espècies autòctones és el concepte herpetòleg, que fins ara alguns doncs, certament desconeixem. Doncs els dijous és temps de parlar amb l'herpetòleg de capçalera del programa, Ivan Fernández.
És dijous i com cada dijous toca conèixer noves espècies, ho fem de la mà de l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
De fet, avui parlem d'una espècie que tu, diguem-ne, que has estudiat bastant, eh?
Bueno, porto 2 anys treballant amb aquesta espècie i estem realitzant molts esforços per intentar que no desaparegui.
Aquesta espècie és el tritó del Montseny, una espècie que, de totes les que hem parlat fins ara, seria l'espècie endèmica de Catalunya.
És l'espècie per excel·lència endèmica, perquè penseu que només el trobem a 7 torrents al massís del Montseny.
Ara, quan parlàvem, em deies la quantitat de tritons que podem trobar. És increïble per la poca quantitat que n'hi ha.
Sí, es creu que hi ha entre 1.500 i 2.000 exemplars en estat salvatge a Catalunya. Són molt pocs. Un problema en una de les poblacions podria carregar-se un tant per cent molt gran de la població general autòctona.
Bueno, en parlarem del perill en el que es troba aquesta espècie, però abans deixa'm explicar com a curiositat, no?, que aquesta espècie no es va descobrir fins al 2005, és a dir, es confonia amb una altra, de fet.
Sí, es confonia amb el tritó pirinenc, ja que és molt semblant en característiques, en requeriments, en biologia. Llavors, fins a que el 2005 no va el doctor Salvador Carranza i Félix Amat no van agafar unes mostres genètiques, les van seqüenciar, i van descobrir que era genèticament diferenciada una espècie nova, es pensava que era el tritó pirinenc i es tractava com a la mateixa espècie. Després van descobrir que sí, que partien des d'un ancestre comú, tant els del Montseny com els del Pirineu, però que genèticament eren molt diferents. No només genèticament, sinó tenien diferències, característiques que els diferencia entre els dos. Per exemple, té una reducció molt més gran de pulmons al del Montseny, o sigui, la seva respiració bàsicament és cutània, i havien algunes diferències en els ossos de la cadera, podríem dir, que els diferenciava completament.
On acostuma a viure el tritó? Dèiem que el trobem exclusivament al Montseny, però on el trobem? És a dir, quin és la seva hàbitat?
El seu hàbitat són els boscos de ribera, madurs, vale? Fageres, per sobre els 700 metres, amb afloraments esquístics, normalment a les capçaleres dels torrents, i és un animal que necessita moltes característiques per establir-se o per estar en un punt. Per això és tan delicat.
Quines característiques?
Per exemple, de tenir una bona població d'invertebrats, que és el seu aliment, de salamandra a salamandra, que és el seu aliment també, és alimentar larves de salamandra a salamandra. Pues necessita unes escletxes, ja que és un animal fissurícola, que vol dir que s'amaga a les escletxes, tant les larves com els adults. Llavors també eviten la predació d'aquesta manera. I necessita una puresa de l'aigua molt alta i una oxigenació molt alta per poder viure, ja que, com hem dit abans, no, la respiració és bàsicament cutània, i si no hi ha una concentració d'oxigen alta al riu, pues, no poden viure en plenitud, podríem dir, no?
I justament per això, per aquestes característiques, per aquests factors que s'han de complir, per això també s'està treballant molt en la seva conservació. De fet, dèiem que és l'espècie més endèmica, però també més perill té.
Sí, és l'espècie d'amfibi més amenaçada de Catalunya i una de les espècies més amenaçades d'Europa. És un tritó que s'està fent un projecte ara mateix, és un projecte Life, vale? És un projecte de recuperació on entrem molts professionals de l'herpetologia, i no només de l'herpetologia, sinó geòlegs, gent que treballa amb invertebrats, gent que treballa amb hàbitat, gent que treballa amb moltes condicions, no?, per intentar comprendre una mica les necessitats d'aquesta espècie, ja que, sincerament, des del 2005 fins ara ha costat molt aclarir les necessitats d'aquesta espècie, ja que és una espècie molt, molt, molt críptica, és una espècie que s'amaga molt, és una espècie que la seva vida la passa als torrents freàtics, o sigui, vol dir que passa la vida sota terra i surt a la superfície a reproduir-se, a alimentar-se, però és molt difícil de veure. Podem sortir un dia al torrent, és una espècie nocturna, quan sortim a buscar les espècies per la nit, i podem sortir i trobar 5 o trobar un màxim 15. Però quan ara estem marcant poblacions, exemplars, per saber quants n'hi ha, i la població on estem treballant ara potser té 200 exemplars.
Això et volia preguntar, en quin punt de la investigació, del projecte, us trobeu? Breument, perquè això, podríem parlar tot el programa del Tritó del Montseny, però en quin punt us trobeu ara mateix?
Pues ara mateix s'estan buscant noves zones per reintroduir noves poblacions, ¿vale? Perquè només hi ha 7 poblacions on es troba aquest animal. Llavors s'ha d'ampliar la distribució perquè les poblacions que hi ha ara mateix, introduir nous exemplars podria ser dolent per elles, no? Perquè tenen un equilibri i podries trencar aquest equilibri. Llavors estan buscant noves zones per reintroduir, però és molt difícil perquè has de trobar uns hàbitats molt concrets, a unes altituds molt concretes, i després el Montseny és un hàbitat, és un parc molt freqüentat, llavors ha d'estar una mica aïllat perquè també les persones poden ser portadores de malalties emergents que acabin en aquestes poblacions. S'estan fent proves amb malalties emergents per saber com afectaria en cas d'un brot de malalties emergents en aquesta espècie, i és molt, molt enriquidor, de veritat. Parles amb altres projectes de reintroducció, amb gent que ha participat en projectes d'amfibis en altres zones, venen, ens donen la seva opinió, i és molt, molt enriquidor, la veritat, que s'està fent un esforç brutal per poder conservar aquesta espècie.
En tot cas, Daniel, quedem emplaçats per parlar més àmpliament d'aquest projecte que s'està fent. En tot cas, moltíssimes gràcies per venir avui al programa i apropar-nos una mica, no?, la realitat d'aquest tritó del Montseny. Molt bona feina la que feu i fins la propera.
Moltes gràcies.
A reveure. Doncs, en tot cas, hem après una miqueta més gràcies a la ciència i al coneixement de l'herpetòleg, que ens està acompanyant, en Daniel Fernández, acompanyat de l'Ivan, que no són germans, però que ho expliquen d'una manera absolutament diligent. Així hem arribat gairebé 2:15. Seguim després.
Navega amb el Far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte, 11 de maig, a les 9 del vespre, a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, a l'immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia! Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar purint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal. Hem de tema dels homes, de les dones i dels animals. Com ens sentiríem si cremessin els astres amb una passió no corresposta per nosaltres? Si no pot haver-hi, si no podem sentir el mateix amor, deixeu que sigui jo qui més estima. Deixeu que sigui jo qui més estima dels dos. estrelles aquí sé, t'interesso ben fort.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
I el destacat de la jornada d'avui, sens dubte, ens porta al Museu del Port de Tarragona, en aquesta quarta jornada sobre el sector pesquer i acuícola que s'ha fet avui a Tarragona, parlant del sector a Catalunya. Títol: Dones a la mar. I, evidentment, qui ha estat allà és en Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Tarragona acull aquest dijous les jornades sobre pesca i aquicultura que organitza l'Institut Social de la Marina i també el CEPE. Es fan al Museu del Port de Tarragona i nosaltres volem saber per què han triat el tema d'enguany les dones en el món de la mar com a referent en la transversalitat de totes les seves xerrades, parlant sobre pesca i parlant també sobre aquicultura. Per això ens acompanya el director provincial de l'Institut Social de la Marina aquí a Tarragona, el senyor Ángel Calejero. Senyor Calejero, bona tarda, benvingut al FAR.
Bona tarda, gràcies.
Dones a la mar, un tema que està, de fet, actualitat. A Catalunya s'està movent també aquest món. Entenc que això els ha portat una mica que les jornades d'enguany vagin relacionades amb aquest àmbit.
Efectivament. Siempre nos ha preocupado que el porcentaje de afiliados en el régimen especial del mar, tanto en pesca como en acuicultura, pues tiene unos niveles realmente bajos. Y se trataba de hacer lo posible por ver de incrementar este porcentaje. Nuestro principal objetivo es, partiendo de unos porcentajes bajos, no ponernos una cantidad tope, una cantidad a conseguir, sino que tanto hombres como mujeres dispongan de una igualdad de oportunidades real para acceder a la ocupación que ellos crean convenientes, también en el régimen especial del mar, tanto a la pesca como a la agricultura. No perseguir un porcentaje, sino dar la oportunidad de que todo el mundo, hombres y mujeres, indistintamente, puedan participar de la actividad pesquera o acuícola que ellos consideren oportuna.
Un repte important, no posar-se tan percents damunt la taula, sinó realment oferir les possibilitats, independentment de ser home o ser dona. Entenc, senyor Calejero, també que la voluntat d'avui és posar en relleu totes les pràctiques que ja s'estan duent a terme aquí a casa nostra, a la demarcació de Tarragona, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, i que estan funcionant, que estan tenint èxit, sobretot també des de l'impuls de moltes de les confraries del territori, des d'instituts d'aprenentatge tant de l'àmbit marítimo-pesquer com també d'acuícola, que estan resultant i que estan donant noves dones, també en aquest cas, dins del sector marítim.
Es cierto, vamos a ver, queríamos abarcar tanto el tema de la formación y sus dos vertientes, lo que es la pesquera, representadas por la Escuela Náutico Pesquera de Cataluña, con sede en la Mella, pero también con el Cines de Alfax, por lo que respecta a la agricultura. Por hoy, no podemos desconocer que se ha constituido la Asociación Catalana de la Sobrepesca y que realmente la presidenta pues forma parte de la provincia de Tarragona y que tiene una parte muy importante, la Federación de Cofradías de Cataluña, secretario está muy situado en San Carlos de la Rápita, Mario Vizcarro, el Grupo de Acción Local, Mar del Ebre, con el Joan Alginet y la secretaria de la cofradía de la Mella, la Isabel, que son un poquito el alma de creación de esta asociación, que lo que pretende precisamente es eso, que en el ámbito de la pesca, pues la igualdad de oportunidades esté presente.
Doncs, senyor Calejero, hem conegut una mica també aquesta motivació per part de l'Institut Social de la Marina a Tarragona per elaborar aquestes jornades que es venen produint. Aquestes ja són les quartes que han realitzat i que han volgut centrar l'àmbit de la dona dins de la mar en aquesta edició del 2019. Senyor Calejero, moltes gràcies.
Vostès, gràcies.
Precisament em feia referència al director de l'Institut Social de la Marina a Tarragona. L'Associació Catalana de Dones de la Mar té un pes específic en aquestes jornades sobre pesca i aquicultura i, de fet, ens acompanya la presidenta de l'associació, la Maribel Serra. Maribel, bona tarda, benvinguda al FAR.
Hola, bona tarda.
Perquè has estat una de les ponents que aquest dijous has ofert també. Nosaltres ja vam poder viure-ho, al FAR, la teva història personal vinculada des de fa molts anys a la mar, però també dins d'aquestes jornades en què han posat en valor el paper de la dona. Entenc que també com a pescadora i com a presidenta de l'associació, orgulloses també de que se us reivindiqui aquí a casa, a Tarragona, la vostra feina dins del sector marítim.
Pues molt, molt orgullosa, perquè, clar, que l'Institut Social de la Marina te reconegui a l'associació, pues és una part molt important per a nosaltres, i més el camí que volem seguir.
De seguir ampliant, no?, i de seguir donant visibilitat. Ara ens parlava el president sobre que l'objectiu és donar la igualtat d'oportunitats. No mirar tant els tants percents, que a vegades ens quedem molt amb això, i realment, doncs, obrir el ventall de possibilitats a homes i dones en general. També entenc que és un dels reptes que us marqueu des de l'associació, no? Obrir el sector marítim a les dones sense pensar, si aconseguim igual... No, que totes les dones que ho vulguin tinguin accés a la formació i a l'ofici.
Pues m'ha impressionat, perquè lo que ha dit a la jornada esta ha sigut impactant, perquè clar, jo com a pescadora totes aquestes coses no les coneixia, i que l'Institut Social de la Marina reivindique que vol la igualtat, pues realment és important per a nosaltres. I per a mi com a pescadora, com a dona que surto a la mar a pescar amb el meu germà, pues per a nosaltres és important també que ens valoren.
Us dona més visibilitat també, evidentment, i també és una jornada en què entenc que heu aprofitat per també acabar de donar a conèixer l'associació. En aquest cas, doncs, hi ha un nivell més provincial, més de la demarcació. Has parlat de la teva història personal i, de fet, també doncs, heu parlat d'aquesta Constitució. Recordo que fa uns mesos vau estar a Galícia, amb una jornada també on les dones vau tindre protagonisme. No sé si també teniu aquell cuquet de dir, això també ho hem de portar cap a Tarragona. Avui suposo que us heu deslliurat, no?, d'això.
Pues sí, el cuquet està. I, de fet, tenim projectes que farem, pues, alguns actes i alguns aconteciments que ho farem present.
Per donar visibilitat a l'associació.
Sí, senyor. Sobretot que mos coneguen i que mos veguen i dir que estem aquí.
Avui no sé si Maribel ha estat un dia de no anar a la mar o sí.
Pues no he anat a la mar, no.
Bueno, a vegades això és el que passa, no?, quan també cal sortir de la nostra ofici i vindre en jornades com aquesta. Esperem que hagi estat també, doncs, per l'associació una molt bona jornada. Maribel Serra, presidenta de l'Associació Catalana de Dones de la Mar, moltíssimes gràcies. I a seguir treballant per aquesta lluita, perquè també el paper de la dona, que ja està, que ja existeix, però encara hauria de ser més, doncs, es visibilitzi també dins de l'àmbit marítim. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per apoyar-nos i donar-nos aquest impuls de visibilitat. Gràcies.
Ja sabem que Maribel és de Sant Carles de la Ràpita, pesca a Sant Carles de la Ràpita, i de fet ens quedem a Sant Carles de la Ràpita, tot i que estem a Tarragona en aquestes jornades sobre el sector pesquer i acuícola, i precisament parlarem d'acuicultura i de l'Institut dels Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, un dels centres on, catalans, on evidentment es posa coneixements, on es posa la llavor dels futurs professionals en aquest àmbit de l'acuicultura. I de fet s'ha parlat sobre quin és el perfil que acaben tenint o quina és la feina que acaben aconseguint en la majoria de casos les dones que estudien estudis d'acuicultura, i ha estat a càrrec de la cap del Departament d'Acuicultura de l'Escola d'Acuicultura de l'Institut dels Alfacs, la Marta González. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè ja ha definit un... no sé si diu un rol, dones que estudien agricultura, que acaben la majoria en un determinat sector en concret a l'hora de l'àmbit de la cuícola?
No hi ha un perfil definit, però sí que podem veure que, en general, les nostres exalumnes estan ocupant llocs de treball molt més tecnificats dintre dels diferents àmbits que té l'aqüicultura, ocupen llocs de treball molt més tecnificats, i gairebé no hi ha existència femenina a dintre del sector aqüícola més primari.
És a dir, per entendre'ns, a l'apartat de granges, per exemple, un cop estem dins la mar, hi ha menys presència femenina, que en canvi hi ha als departaments d'investigació, per exemple, o de processos dins de les pròpies empreses aqüícoles.
Sí, podríem dir que sí. Dintre del sector aquest que dic més primari, de l'aqüicultura, podríem parlar, doncs, dels vivers, de mol·luscs, bivalves, i les depuradores també. Tot i que hi ha dones treballant en aquest tipus d'empreses, ocupant un càrrec de tècnic superior, que és el que estudien les nostres alumnes, no en trobem. I sí que en trobem, doncs, per exemple, en centres d'investigació, centres de repoblació d'animals marins, en el món de l'aquariologia, en l'àmbit de l'aquariologia també en trobem moltes, té molta força, i també alguna en hatcheries, que són els criaders de peixos, i en d'altres sectors més tecnificats d'aquest sector aqüícola.
Ara parlem de les sortides professionals, per tant ja ens dones uns perfils molt més tecnificats, com apuntaves, Marta, i a part també amb una qüestió, que el perfil de, o el nombre d'alumnes és molt inferior encara al d'alumnes femenines, al d'alumnes masculins. I aquest és un tema que també voleu canviar, no?, des de l'Institut dels Alfacs.
Sí, nosaltres hem fet ara una anàlisi arrel de venir aquí a les jornades del sector pesquer i aqüícola. Hem volgut fer una mica una anàlisi evolutiu, no?, aquests últims 10 anys del número de noies matriculades respecte al de nois, i sempre ja ho sabíem que la tendència sortiria a la baixa, no?, hi ha molt menys noies que es matriculen respecte a nois, i des de l'escola, de cara al curs vinent, volem dur a terme diferents estratègies, com una d'elles seria, doncs, en les nostres xarxes socials, agafar exalumnes que estiguin treballant en el sector aqüícola, fer-los entrevistes per tal de que les nostres futures estudiants puguin veure que hi ha una cabuda del perfil femení a dintre de l'aqüicultura, des d'un punt de vista molt més vivencial, no? Després també empoderar a les nostres estudiants i a optar sempre per aquesta igualtat d'oportunitats que se'ls ha donat tant als nois com a les noies perquè puguin exercir aquest perfil.
Doncs un missatge, Marta, que per cert doncs, ha explicat també molt bé en la seva conferència, una de les que ha format part d'aquesta jornada sobre el sector pesquer i aqüícola, vinculada especialment al lema d'enguany, les dones a la mar. Marta, bona feina i moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
És només un tastet d'aquestes jornades sobre pesca i aqüicultura centrades, com dèiem, en la dona a la mar, que s'han celebrat al Museu del Port de Tarragona. Estem, per cert, per tancar doncs, aquesta entrevista amb la coordinadora del museu, la Mercè Toldrà. Mercè, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè també en el passat, també en la història del món de la mar, les dones també han tingut un paper important.
Sí, més del que ens pensem, perquè tradicionalment sempre s'ha dit que la mar és masculí perquè és l'home el que va a la pesca, l'home el que va amb els vaixells de comerç. Però sense la feina de la dona vora mar, això no tindria sentit, perquè per molt que el pescador anés a la mar i calés les xarxes i portés el peix, si les dones no remendaven bé les xarxes, és a dir, si aquestes xarxes no estaven arreglades, no estaven a punt, la feina del pescador no tenia cap sentit. El que passa que la feina de la dona sempre ha estat oculta, perquè era una feina, no era un ofici, no era una feina remunerada, sinó que formava part del rol de la família, no?, cuidar de la família, arreglar les xarxes, portar la comptabilitat. Eren unes feines que no estaven catalogades, però que sense aquestes, a tot el procés de la pesca extractiva, des de que surt del mar fins que arriba a la peixateria i que arriba a les nostres taules, doncs no podria existir. I sí que hi havia una part de la història on la feina de la dona era molt important. A part de remendar, era amb el que era la part de la venda del peix, amb la part de l'administració, perquè és el que es diu, no, és un matriarcat, la societat marítima és un matriarcat perquè l'home està absent, està a la mar, i la dona a terra és la que fa tant les feines internes com les feines de relació amb l'administració.
Un aspecte, Mercè, que per cert has exposat també durant aquestes jornades, contents entenc des del Museu del Port de que aquesta qüestió es tracti en aquest espai doncs, de descobriment també de la història del Port de Tarragona i de la història marítima en general.
Doncs sí, tant a l'Institut Social de la Marina com al Servei d'Empleo Público, el CEPE, tenien moltes ganes de fer això aquí al museu, i a nosaltres també ens agrada perquè també ens posa dintre de les activitats de la comunitat portuària, que és el que ha de fer el museu, no?, difondre. I doncs amb aquest aspecte doncs, també difonem una altra part de la mar que potser no forma tant la vida quotidiana del port, però sí que té a veure amb la mar.
Mercè, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Doncs és aquest un tastet del que s'ha fet durant tota la jornada aquí al Museu del Port de Tarragona, en aquestes quartes jornades de pesca i aqüicultura de l'Institut Social de la Marina i del CEPE, enguany dedicades a la dona i a la mar.
Doncs moltíssimes gràcies, Daniel. Ha estat interessant escoltar les jornades i, en tot cas, segur que es farà un resum del qual en prendrem bona nota. Però, de fet, les jornades, les trobades, no s'acaben aquí. Si anem més cap al sud, avui i demà és jornada de trobada de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics. I aquest matí han començat aquestes 17es jornades tècniques i de treball on els ports hi van per compartir experiències, per conèixer novetats, en definitiva per, bueno, d'alguna manera posar en comú les casuístiques que els uneixen. En volem parlar i per això saludem l'Albert Beltran, que és president de l'Associació Catalana de Ports Esportius. Senyor Beltran, molt bona tarda.
Bona tarda.
Una jornada important en el qual segur es posen damunt de la taula els principals reptes que tenen els ports que tenim al país.
Sí, aquesta és una trobada que fem cada any, les jornades tècniques de treball de Ports de Catalunya. Bueno, enguany estem a la 17a edició, vam començar el 2003, aquest any doncs és, per 17è cop fem les jornades aquestes.
Uns ports que en alguns dels casos estan en obres, tot just alguns altres acabats de renovar les concessions. Som en un any, diguéssim que estratègic per moltes entitats esportives i per molts ports.
Sí, sí, això és evident. Estan en aquest any, entre aquest any i el que ve i l'altre, diguéssim, en aquests propers dos anys i aquest any també, acaben la concessió ports esportius molt importants de Catalunya. En concret, doncs, aquest dissabte passat va acabar la concessió de Port Ginesta, port de Sitges, que està al començament de les costes de Garraf.
De fet, bueno, els ports moltes vegades i les entitats nàutiques no intenten rentabilitzar al màxim els espais. Alguna vegada que n'hem parlat aquí al FAR, hi ha hagut una certa preocupació, sobretot per aquestes renovacions, no? Per els costos que tenen, pel que toca pagar, per l'augment significatiu de taxes. No sé si seran qüestions que seran tractades.
Sí, bueno, una de les ponències, fem moltes ponències al llarg de tot el dia d'avui i també del matí de demà, no? Aleshores, doncs, una de les ponències que s'ha fet aquest matí ja parlava del tema aquest en concret que em preguntes tu, no? Que són noves concessions i intercanvi d'experiències. O sigui, ports que ja han renovat la seva concessió, com puguin ser, doncs, per exemple, el port d'Arenys o el port de Vilanova o el Marina Port d'Aro, doncs, han explicat les seves experiències perquè els altres, doncs, tinguin també més coneixement a l'hora d'afrontar aquestes renovacions de concessions. I aquesta ha estat una de les ponències. També hi han hagut altres ponències, doncs, una més tècnica, per exemple, sobre el tema dels sistemes de fondeig. Sí. Una altra que la vessant mediambiental, no? El tema del canvi climàtic al Mediterrani. La gestió de la morositat, que sempre és una cosa...
Aquesta és important, aquesta és important, eh?
aquesta és important perquè, malauradament, morositat és una cosa que no s'acabarà mai, no? És a dir, aquesta sempre la tindrem amb nosaltres.
Però deixi'm preguntar sobre això. Hem recuperat o no? És a dir, hem disminuït la morositat? I ho dic perquè sí que és veritat que ara fa 10 anys es va disparar la morositat moltíssim,
sí.
No? I no sé si aquí ens hem recuperat.
Sí, jo diria que és una cosa que, a veure, és una... La morositat que hi ha avui en dia ja és una morositat, diguéssim, que està controlada.
Val, estructural, podríem dir, d'alguna manera.
Estructural, és una morositat estructural, cosa que fa 10 anys, doncs, bueno, amb tot el tema de la gran crisi, doncs es va disparar, no? Però avui en dia no, avui en dia està dins de termes assumibles, però així i tot, doncs, per això són les jornades aquestes, no? Per fer un intercanvi d'experiències entre tots els ports, de veure com problemes comuns, com els afrontem d'una manera comú o com a nivell individual solucionem coses que són problemes comuns. Per tant, aprenem els uns dels altres i podem afrontar millor, doncs, tota aquesta problemàtica, tant de morositat com de moltes altres coses.
Els preocupa molt, o de fet, bueno, no sé si molt o poc, però en tot cas sí que hi ha diferents ponències relacionades amb un aspecte que feia vostè referència ara fa un moment, que és el medi ambient, no? El canvi climàtic, la generació d'electricitat a través d'energies, per exemple, fotovoltaiques. Sí. És a dir, el tema de la sostenibilitat del sector i dels equipaments és una de les qüestions que segurament més es repeteixen en aquestes jornades.
Sí, sí, la qüestió mediambiental avui en dia està, estem tots els ports molt conscienciats en aquest aspecte, no? I el que tu deies, doncs mira, ara crec que d'aquí poc començarà la ponència aquesta de la generació d'energia fotovoltaica en règim d'autoconsum, que és un tema doncs, que és molt interessant. I d'altra banda, també t'has de dir, per exemple, doncs, de que aquí a l'entrada de l'auditori de Sant Carles de la Ràpita, que és on estem fent les jornades, doncs, hi ha tota una exposició sobre el tema del plàstic i el mar.
També, molt important.
Aquesta exposició està vinculada amb el tema dels ports, perquè aquest any el Marina Day, que com tu saps es fa, que és el dia dels ports esportius, no?, i que es fa sempre el segon dissabte del mes de juny, aquest any sembla, si no recordo malament, que és 8 de juny, doncs està tematitzat, o sigui, el tema, cada any tenim un tema, i el tema d'aquest any és la lluita dels ports esportius contra el plàstic.
Correcte.
Aleshores, doncs, hi haurà tota una sèrie d'activitats relacionades amb tot el tema del plàstic, com lluitar contra el plàstic d'un sol ús perquè no vagi a parar al mar, no? Perquè no perjudiqui més del que ja està perjudicat el mar actualment, no? Amb tot el tema dels plàstics. Llavors, el nostre granet de sorra intentarem aportar-lo perquè tot el plàstic que pugui sortir amb un vaixell torni a terra, no acabi en el mar, sinó que torni a terra. I crec que cada cop tant els usuaris dels vaixells com els propis ports estem absolutament conscienciats que hem de defensar el mar i que hem de lluitar contra el plàstic, que al final el plàstic acabarà amb tots nosaltres.
I tant. De fet, és un clam, el que hi ha, és un clam de tots els sectors demanant aquesta conscienciació envers la gestió del plàstic que utilitzem. Deixi'm fer-li una qüestió relacionada amb els ports, amb els equipaments i amb aquesta llosa que porten a sobre, en general, no només els ports, sinó també moltes entitats nàutiques, que això és una cosa amb un cert elitisme, d'un cert nivell, i que sé que treballen per trencar aquesta llosa, per fer veure a la gent que no és així, que qui vulgui, evidentment, pot fer... és a dir, si tu vols un vaixell de 32, 36 peus, doncs home, sí, però que per fer nàutica, que per navegar es pot fer amb molt poc material i a peus molt, molt a l'abast de la majoria.
I tant. Avui en dia, per sortir al mar, com aquell que diu, no et fa falta ni una llicència, no? Perquè hi ha embarcacions d'aquestes de 4 metres o de menys, no?, que poden sortir a navegar sense que tinguis cap tipus de llicència. O sigui, llogant-ho i surts en allà i tal, no? A veure, el tema de l'elitisme dins del que és el món nàutic ve donat bàsicament per tot el que s'ha vist moltes vegades, no? Doncs el que surt per la televisió o en els anuncis publicitaris, no?, que et surten grans vaixells i Rolex i Moet, no?
Sí.
I clar, això ho vincules tot a com si el tema ports i el tema barcos fos això absolutament, i no té res en absolut que veure. O sigui, un port és un reflexe de lo que és la societat o de lo que és una ciutat. Tu a Barcelona pots veure pel carrer Ferraris, però en veuràs pocs.
Clar.
En canvi, veuràs molts més cotxes de tipus utilitari, per dir-ho d'alguna manera, no? Que no pas Ferraris o Lamborghinis o Maseratis. En el port passa el mateix. En el port, la major part de barcos són barcos de mides reduïdes i que de classe, que la gent que els adquireix és de classe mitja, mitja alta, mitja baixa, però no que són multimilionaris ni de bon tros. Però també hi pot haver, doncs, a la majoria de ports, doncs, un, dos, tres barcos que siguin de gent, doncs, que té un poder adquisitiu molt alt. Però són dos o tres. Tots els altres que som la immensa majoria, sortim a treballar cada dia i intentem, doncs, gaudir del que ens agrada, del mar i de les embarcacions, amb l'esforç pues, de la teva feina diària. No té res que veure això amb l'elitisme. I una altra cosa també molt important és que els ports, que abans, antigament, es consideraven espais tancats i molt endogàmics, avui en dia és tot el contrari. I els ports cada cop estan més vinculats al poble on està cada port, portes completament obertes, i al revés, el que volem és que la gent s'apropi en els ports i vingui a veure els vaixells i aportin els nens perquè vegin un barco de vela, un barco de motor, que potser avui en dia doncs, igual els han vist per la tele o a l'iPad o a les xarxes, no? Però que físicament no l'han vist. Un vaixell, doncs, que vinguin als ports i que passegin per un port i que els hi puguin ensenyar que allà està ple de vaixells i de moltes coses. És un port, hi ha moltíssimes activitats per fer.
El que diem, obrir els ports a les poblacions, obrir-los a les viles i que no hi hagi cap mena de barrera física que dificulti el traspàs d'una banda a l'altra, del port a la població i de la població al port.
Senyor Valtre... Evident, això, amb això és amb el que treballem i el que volem donar a conèixer i el que fem cada dia. Ports oberts, els ports són un punt de trobada, l'entrada en els ports és gratuïta, o sigui, tu entres en el port i és com si te'n vas a passejar per la Rambla, no? Pues és el mateix.
El mateix.
Ara, si vols, si vas amb cotxe a la Rambla i entres a l'aparcament, pues et cobraran un aparcament, això és evident, no? I si et pares i te sentes a prendre't una Coca-Cola, pues també et cobrarà la Coca-Cola. Pues un port és exactament igual. Tu pots estar allà passejant, ningú et dirà res, veuràs coses meravelloses, és tot tipus de barcos, podràs gaudir del sol i de manera absolutament gratuïta.
Senyor Bertran, li agraeixo molt que ens has explicat, que vagi molt bé les jornades que segueixen demà a Sant Carles de la Ràpita, aquestes 17enes jornades tècniques i de treball. I moltíssimes gràcies, president, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, a reveure. Doncs si teniu interès, ja ho sabeu, encara el dia de demà estaran en marxa a Sant Carles de la Ràpita jornades tècniques i de treball sobre els ports.
Segueix la llum del far.
Segons com lo temps val molt. Segons com viure és pesat. Val molt més un moment amb tu que tota una eternitat. Si l'amor que sento per tu i el pogués convertir en llum, no es faria mai més de nit. El sol es fondria en fum. I per favor et pregaré que no les canyes que baixen pel riu avall. I per favor et pregaré que no m'abandonis mai. Sense tu sóc com les canyes que baixen pel riu avall. L'emoció que jo tinc per tu té gust d'esperança, il·lusió. També té el tast de passió.
sexe és millor. I és que tinc en l'ànima en dins.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.